I entre els talls i les accions contra aquesta decisió judicial del...
Hola, bona nit. Situació complicada a l'aeroport del Prat, on hi ha hagut aquesta tarda càrregues policials i el que són les principals terminals, especialment la T1, han tingut els accessos bloquejats per les mobilitzacions contra la sentència del procés que s'ha fet pública aquest matí. Hi ha hagut càrregues i s'han arribat a tallar tots els accessos per una convocatòria del tsunami democràtic. Hi ha, segons les últimes informacions, un detingut i potser més d'una desena de ferits. Tsunami Democràtic ha intentat també bloquejar amb 1.200 cotxes l'aeroport de Madrid-Barajas. Segons un comunicat de la Moncloa, de moment no hi ha afectacions ni problemes als accessos. I entre els talls i les accions contra aquesta decisió judicial del Suprem, destaquem que un grup de manifestants han tallat l'autopista AP-7 a Girona i s'han desplaçat després cap a la plaça 1 d'Octubre. Amb els lemes "no és justícia, és venjança" o també "independència i llibertat presos polítics" s'han desenvolupat les diferents concentracions arreu de Catalunya ja des d'aquest matí. A la plaça de Catalunya de Barcelona hi ha hagut una manifestació més important amb desenes de milers de persones que s'hi han concentrat. Tornant a tancar la informació sobre l'aeroport, hem de dir que s'han cancel·lat 67 vols per les protestes. Recordem que han estat condemnats per sedició els 9 dirigents independentistes en presó preventiva i alguns també per malversació. Concretament, condemna del Suprem a 13 anys de presó a Oriol Junqueras, a 12 a Jordi Turull, a Dolors Bassa i a Raül Romeva, a 10 anys i mig a Josep Rull i a Joaquim Forn i a 9 a els dos Jordis, a Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i també a 11 i mig a Carme Forcadell. Entre les reaccions polítiques, el president Quim Torra ha dit que el govern català exigeix la llibertat i l'amnistia dels presos polítics i exiliats. També ha dit que no accepta la sentència. Pedro Sánchez, en canvi, ha dit que cal acatar-la i que això li implica a ell un compromís de compliment íntegre d'aquesta sentència. Aquesta tarda també, des de Bèlgica, Carles Puigdemont ha fet una crida a l'empoderament, ara que ja se sap des de l'independentisme que l'Estat ni dialoga ni fa justícia. I sobre Puigdemont, precisament el jutge instructor Pablo Llarena ha reactivat l'euroordre contra l'expresident i n'ha demanat la detenció immediata. Són aquestes algunes de les reaccions en un dia en què també els bisbes de Catalunya han demanat diàleg entre els governs català i espanyol en un comunicat i han dit que cal acceptar la sentència, però que també aconseguir un ordre just implica anar més enllà de la llei. Fins aquí l'actualitat. És dilluns. Avui ens quedem a la veu de Càritas.
Ràdio Estel.
Actualitat.
Entrevistes.
Notícies.
I bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias.
I Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Si estàs cansat de tensions polítiques, de notícies negatives, si vols riure, saber coses curioses, aquest és el teu programa, Fórmula Lesant, de dilluns a divendres, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel, amb l'Albert Lesant i l'Edu Mutante.
Ràdio Estel.
Thank you.
La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit de nou, amics i amigues. Dia important a Catalunya, en tots els sentits, sobretot en el de la preocupació, el neguit i també la reacció popular. Ens referim, naturalment, a la sentència del procés que s'ha fet pública aquest matí des del Tribunal Suprem. Els bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya apel·len, en un comunicat que han fet públic igualment avui, a la misericòrdia i al diàleg arran d'aquest fet. Diuen que tot projecte humà se sosté sobre l'adhesió lliure i democràtica de les persones i que cal convèncer i persuadir, així com també un debat polític i social respectuós. Diuen igualment que cal l'intercanvi d'opinions i la recerca comuna de solucions negociades. Els pastors de les nostres diòcesis afirmen també que cal una nova crida al diàleg entre els governs espanyol i català que permeti anar trobant una solució política adequada, sabent que dialogar significa renunciar, en part, al que un voldria per aproximar-se a l'altre i imaginar entre tots una solució satisfactòria. La nota dels bisbes catalans recorda que l'assoliment d'un recte ordre social que permeti el desenvolupament harmònic de tota la societat necessita alguna cosa més que l'aplicació de la llei. Recorden, finalment, els nostres pastors, que cal respectar la sentència emanada del poder judicial d'un estat de dret, així com les eventuals decisions que puguin venir dels tribunals europeus. A banda d'aquest pronunciament dels nostres pastors, hem conegut també el de diferents entitats cristianes, els equips de Pastoral de la Política i la Comunicació, l'Escola Pia de Catalunya, la Fundació Joan Maragall i moltes altres qualifiquen, en canvi, aquesta sentència de greu atemptat als principis democràtics essencials de la nostra societat i violació també dels drets humans dels afectats. Asseguren que és un seriós pas enrere per a la resolució del conflicte polític que afecta Catalunya alhora que posa en perill la convivència i la democràcia. Després de mostrar-se aquestes entitats preocupades i decebudes, diuen que cal avançar en el camí del diàleg i l'entesa i citen un punt de l'exhortació Evangelii Gaudium del Papa Francesc al 239 en què defensa dissenyar en una cultura que privilegia el diàleg com a forma de trobament la recerca de consensos i acords, sense separar-la, però, de la preocupació per una societat justa, memoriosa i sense exclusions. Són aquestes, com dèiem, algunes de les reflexions sobre la sentència del procés des de l'àmbit de l'Església, que no és altre que el de la caritat. Des d'aquí us animem a pensar i reflexionar en positiu i amb esperança, malgrat les dificultats que està tenint el moment social i polític que viu Catalunya. Avui, des de la veu de Càritas, tenim un programa especial dedicat a la memòria 2018 de les Càritas amb seu a Catalunya, presentada dimecres passat a Barcelona. Les Càritas han atès, entre els 10 bisbats, un total de més de 220.600 persones amb una inversió de 43 milions d'euros. Amb tot, s'han cobert les necessitats bàsiques de 67.000 famílies amb 10 milions invertits. Després d'una reflexió del cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona i responsable de pastoral social a la Tarraconense, conversarem uns minuts amb Francesc Roig, president de Càritas Catalunya. Després de les notícies, ja en la segona part, tindrem el testimoni d'una altra representació de Càritas Catalunya per comentar una mica més en profunditat algunes de les dades de la memòria. Això, amb l'agenda i una mica més, us acompanyarà fins a les 9. Salutacions des de Ràdio Estel, com cada dilluns a aquesta hora, avui amb el Xavi Aguilar a les vies de so i amb la resta de l'equip, amb el Lluís Miguel Luna, la Montserrat Creus a la coordinació i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Avui és una veu molt especial, la del cardenal Joan Josep Omella, com a responsable de pastoral social a la Tarraconense. Ens parla d'aquestes dades i també de la difusió que tenim possibilitat de donar als mitjans de comunicació, com també altres agents socials. Sentim el cardenal Omella.
La nostra societat té Càritas i té a vosaltres, els mitjans de comunicació, que sou aquesta càmera no oculta, sinó visible, que observa la realitat i va enviant els moviments que hi ha en la nostra societat en cada moment. Ens ajuda a conèixer més el que passa, les coses que passen, i veiem com està el tema de la pobresa, el tema econòmic, el tema del patiment de la gent. Ens va informant. I això em sembla que és molt important. Però, sobretot, Càritas, darrere de totes aquestes xifres que han estat donant, aquestes constatacions, ens dona un missatge. I és que cada ésser humà, que a vegades compta poc, que ve de fora de la nostra ciutat, de fora de les nostres fronteres, de la nostra llengua, de la nostra raça, és un ésser humà que és un germà nostre, que necessita l'acollida, i té un nom i té una història. I Càritas no toca sol les xifres, sinó que toca persones. I això em sembla tan bonic. Per això jo moltes vegades ho dic, i m'ho heu sentit dir, que l'Església té sobretot dos mans, per acollir, per a donar ajuda i tendresa a la gent, sobretot les que més pateixen, que són sobretot Càritas i Mans Unides, Càritas per als pobres que estan aquí, també per als que estan allà, i Mans Unides, sobretot, per als que estan allà, al Tercer Món, per ajudar a desenvolupar aquell país en totes les dimensions de l'ésser humà. Jo crec que això és molt important, però aquestes mans tenen molts dits. Aquestes mans tenen molts dits. I darrere d'aquestes xifres i del treball que està fent Càritas i que han mostrat humilment, perquè mostreu les xifres, però el dia a dia no apareix tot el treball que fan les Càritas a una parròquia, a un barri, tot això no apareix, però és bo que vosaltres, els periodistes, féssiu aquest treball de mostrar aquesta meravella de solidaritat que hi ha dins del nostre món. I això són els dits. Tenim tantes institucions que no són Càritas, però que estan més o menys inspirades a Càritas. Tenim associacions de veïns, tenim associacions civils, tenim associacions religioses que treballen pels altres. Són els dits. Càritas, Església i tots aquests dits, quant treball fan per ajudar a la gent. Jo felicito a Càritas, felicito tot el treball que fan a nivell d'institució i després a nivell de realitat del carrer, de les parròquies, d'allà on estan els àmbits, i no sol aquests àmbits més d'Església, sinó també les altres associacions. I vull felicitar sobretot a vosaltres, que teniu una sensibilitat especial als periodistes, als vostres mitjans de comunicació, que sempre doneu aquestes xifres amb molt carinyo, les mostreu també moltes realitats d'aquestes, feu, perquè això ens estimula a creure que encara hi ha un cor humà enmig de la nostra societat, que hi ha gent que té sensibilitat humana, que treballa i es compromet pels altres. Quanta gent trobo jo quan vaig per les parròquies, inclús pel carrer, que m'atura molta gent i em diu, miri, jo, pel que sigui, per una raó que sigui, he fet una experiència, tal, i ara, per la nit, vaig a donar cafè, menjar a molta gent, o vaig a donar una manta, o acollim en el nostre barri. Jo crec que això mostra quanta riquesa humana hi ha en el cor de la nostra societat. Gràcies, perquè la nostra societat és rica encara en molta humanitat. I acabo recordant, com a recordatori final, com fan sempre els mestres i les mares abans d'acabar el seu parlament, abans de que els fills vagin a la universitat o a missa, no t'oblidis, recordem el que ens han dit aquesta bona gent que m'ha precedit, dient el tema que és la clara tendència a la cronificació de la vulnerabilitat. Això és greu i això ho tenim que denunciar. No pot ser això. No es pot cronificar la pobresa d'aquesta manera. La separació entre els rics i els pobres, els que poden sortir, els que no poden sortir, cada vegada aquesta fossa es fa més gran. Això no pot ser. Tenim que reaccionar. per molt que creixi l'economia, la situació personal i familiar d'aquestes persones segueix igual. Cada cop són més i cada cop ho tenen més difícil de sortir-se'n. I això ho tenim que denunciar, això ho tenim que dir. I vosaltres ho feu. Gràcies per fer-ho i per ser aquest altaveu. I finalment, ho diem, i és el compromís que sempre tenim, i per això estem aquí. Com a Església tenim una missió, que és acompanyar i acollir tothom que ho necessiti. Ho volem fer, és el nostre compromís de fa anys, i volem continuar així. Gràcies perquè ens ajuda l'administració i ens ajuden les persones particulars i tantes associacions amb el seu suport econòmic i personal. Moltíssimes gràcies i a tots vosaltres per l'apoyo que feu, l'ajuda que ens feu a través dels vostres mitjans. Moltes gràcies.
Moltes gràcies al cardenal Omella per aquesta reflexió que s'emmarcava, de fet, ja dimecres passat a la presentació de la memòria 2018 de Càritas Catalunya. Seguim des de la veu de Càritas.
La veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres.
Recordem que Càritas Catalunya presentava dimecres passat a Barcelona la memòria 2018 de les Càritas diocesanes que en formen part. El document recull que l'entitat ha atès als 10 bisbats un total de 220.631 persones amb una inversió de 43 milions d'euros i que s'han cobert les necessitats bàsiques de 67.000 famílies amb 10 milions invertits. L'entitat catòlica revela, a més, que augmenta el nombre de persones que viuen soles i les que es troben en situació de relloguer, per exemple, com també el fet que la meitat dels atesos i ateses no tenen un habitatge digne. En l'acte de presentació intervenien el mateix cardenal Joan Josep Omella, com a responsable de Pastoral Social i Càritas a la Tarraconense, el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, la representant de la Comissió de Comunicació de Càritas Catalunya, Anna Roig, i la de la Comissió d'Acció Social, Conxa Marquès. Parlem uns minuts avui amb el mateix president de Càritas Catalunya, Francesc Roig. Ens escolta ja, senyor Francesc Roig. Bona nit, benvingut a la veu de Càritas.
Bona nit.
Com està?
Bé, doncs...
Avui amb molta intensitat, eh?
Bé, diria que és un temps de desolació.
Un temps de...
De desolació.
De desolació.
I de dolor. Uh-huh. Les circumstàncies no són precisament les més favorables, tot i que nosaltres, com a Càritas, vivim la desolació de moltes famílies cada dia, però en aquest moment, avui, doncs, amb la sentència pronunciada i dictada, es complica molt més el tema de la relació en el diàleg.
Uh-huh. Complica el diàleg i suposo que vostè, com a president de Càritas Catalunya, diguéssim que fa seves les reflexions que ens han proposat avui els bisbes de Catalunya.
Sí, nosaltres com a entitat d'Església, així com les 10 Càritas diocesanes de tot Catalunya, vam quedar que ens remetríem al comunicat oficial que ha fet la Conferència Episcopal Tarraconense en el sentit d'una àmplia reflexió meditada, aprofundida i amb calat de treure-hi les conclusions que cadascú cregui convenients davant d'aquesta situació que s'ha generat.
Bé, i deixant de banda aquesta important qüestió, que no només és notícia avui, sinó que ho serà els propers dies previsiblement, amb el president de Càritas Catalunya volem analitzar el que és aquesta memòria. Vostè deia a l'inici de la seva intervenció dimecres passat que s'ha produït i s'ha aguditzat una fractura de la cohesió social perquè la distància entre els qui tenen més i els qui tenen menys és cada vegada més gran. Certament, la xifra absoluta d'atesos el 2018 és inferior a la de l'any anterior, però l'important potser no és la cosa quantitativa, sinó el problema que s'aguditza, la fractura, oi?
Sí, a veure, no és tant la quantitat de menys persones, que moltes vegades aquesta reducció pot ser deguda o s'ha degut a la reducció també de persones ateses als centres de distribució d'aliments territorials de les Càritas diocesanes. També una reducció d'infants a través de programes com Proinfància. O, segons les dades de l'últim informe sobre de l'informe FOESA, que ha millorat la situació de les persones amb pobresa moderada. Això fa que les persones d'aquest col·lectiu que venien a Càritas s'hagi reduït i, en canvi, hagi augmentat l'atenció a les persones en situació d'exclusió social severa. Això, traduït, vol dir la polarització cada vegada més extrema de la nostra societat. Cada vegada els qui tenen més sembla que augmenten i els qui tenen menys, amb el sector intermig que hi ha entre aquestes dues distàncies, arrossega avall els que cada vegada veuen empobrida la seva situació.
Bé, i d'altres dades significatives, hem comentat les més de 220.000 persones ateses al 2018, 67.000 famílies beneficiades, la meitat sense un habitatge digne, i també vostè va incidir dimecres passat en la qüestió de les persones que ajuden Càritas a fer la seva feina. No sé què destacaria així com a elements més significatius, senyor Roig.
Sí, que la feina de Càritas no seria possible sense el suport d'uns 16.600 col·laboradors, entre socis i donants. D'aquests 16.600, 14.800 van ser particulars i 1.764 van ser empreses o entitats amb cor. Vol dir que totes tenen una proximitat de convicció que la societat no pot avançar si no hi ha un ferm compromís de solidaritat, un ferm compromís de treball en equip i de fer front a les necessitats conjuntes perquè tots anem en el mateix vaixell.
Avui parlem amb Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, i potser el fet que les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya hagin presentat conjuntament aquests últims anys la seva memòria mostra que avancem, potser, en un esforç de coordinació propi, intern, de totes les Càritas i també amb tota la societat. Què ens diria d'això, d'aquesta necessitat de demanar consensos socials, com també es deia dimecres?
Bé, el primer punt i el primer pas ja el vam fer fa 2 anys, a l'intentar ja crear una memòria conjunta que resumeixi totes les memòries de les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya. Després, també ja fa 2 anys que hem aconseguit de fer la campanya de Nadal de manera unitària a tot Catalunya, i enguany és probable que sigui de manera unitària amb tot l'estat espanyol, amb una proposta que fem de tots tenim un àngel. Per tant, jo crec que en aquesta línia de col·laboració conjunta, en aquesta línia de compromís en la col·laboració amb el del costat, hem de seguir avançant. Ningú treballa de manera aïllada i tots fem camí i arribarem més lluny si anem de manera conjunta.
Senyor Francesc Roig, avui precisament en què es parla d'aquesta justícia que estan obligats a fer els tribunals, en aquest cas per un motiu concret de molta repercussió social a Catalunya, també hi ha una altra justícia a la qual vostè s'ha referit aquests dies, que és la justícia social, perquè, segons vostè comentava, es vulneren drets socials bàsics, sobretot aquells que anomenem de baixa intensitat, però que tenen una influència molt important en persones humanes.
Sí, per exemple, com el de l'habitatge. Uh-huh. El que no pot ser és que tinguem situacions d'habitatge complicats. El que no pot ser és, per exemple, que tinguem un desplegament de la renda garantida de ciutadania per sota de les expectatives que en un principi es van crear, o bé que hi hagi persones en situació social molt desfavorida que quedin al marge de les condicions que marca la renda garantida de ciutadania. I això és una incongruència. Per tant, necessitem revincular-nos. Necessitem una societat que superi la desvinculació d'uns amb els altres. No ens podem continuar mirant el melic cadascú per ell, sinó que tots hem de formar part del conglomerat social que doni pes, consistència i força a la lluita perquè la justícia social, que és un dels pilars de Càritas, tingui un sentit pràctic i efectiu.
Recordem que al final de la presentació de la memòria, Anna Roig, de la Comissió de Comunicació, recordava el fet de l'exclusió social que afecta, segons l'informe FOESA, que es presentava el juliol passat, 1,5 milió de persones a Catalunya, i també demanava aquests consensos socials que són urgents perquè arribi, per exemple, la renda garantida per a tots els qui la necessitin.
Sí, sí, sí.
És una de les prioritats de Càritas Catalunya, aquesta. Com la intentarà canalitzar l'entitat?
Nosaltres participem amb la junta directiva de la taula del tercer sector social. Uh-huh. I, per tant, som sensibles i estem compromesos amb que tot allò que moltes entitats semblants a les nostres, però que tenen una finalitat social i, demostrada des de fa molts anys, puguin seguir lluitant. I, en certa manera, també volem lluitar una mica contra la criminalització de les ONG que ajuden a les persones refugiades. Aquesta és una situació que ens dol en l'ànima, veure com determinats sectors mediàtics, o bé com a repercussió mediàtica de sectors interessats ideològicament, criminalitzen determinades entitats que el que fan és salvar vides. I si ens posem a la boca que nosaltres som portadors de vida i defensors de la vida, com a cristians que som, que per damunt de tot és aquesta el nostre objectiu, doncs que una entitat o entitats vetllin, lluitin i treballin pels refugiats i persones que estan abandonades enmig del mar, doncs també ens dol que hi hagi aquesta criminalització.
Mm-hmm. Avui amb Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, valorem la memòria conjunta del 2018, presentada dimecres passat, i que d'alguna manera dona continuïtat a un treball conjunt de l'entitat catòlica arreu de Catalunya. Recordem que es presentava el juliol passat l'informe FOESA de Catalunya, amb dades molt preocupants sobre l'exclusió social a casa nostra, i que el treball continua amb una xifra absoluta de menys persones ateses que l'any anterior, perquè és una realitat global, però amb una agudització de la diferència entre rics i pobres, cosa que, evidentment, ens ha de preocupar a tots. La memòria es pot consultar ja, no, senyor Francesc Roig, al web de Càritas Catalunya.
Sí, està penjada.
Es pot demanar també en el llibret, que segurament tindran totes les Càritas, pels qui la vulguin consultar. No és densa, em sembla que qualsevol dels ciutadans de peu la podem llegir tranquil·lament i veure el que comunica, oi?
Hem intentat que sigui explícita, esquemàtica i, sobretot, comprensible, perquè els gràfics, les xifres i les reflexions siguin i arribin on han d'arribar, que és a la consciència de les persones.
Bé, doncs amb aquest agraïment avui a Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, per la seva intervenció a la veu de Càritas de Ràdio Estel, només li volem demanar per acabar un missatge. Hem sentit ara fa uns minuts el cardenal Omella, que ens deia que no pot ser que els qui venen de fora, per exemple, siguin considerats estranys o de segona categoria, i que no pot ser tampoc que es cronifiqui la vulnerabilitat. Potser aquestes paraules són clau, també. Què diria?
Sí, a veure, la cronificació és un dels problemes, i l'enquistació d'aquests problemes genera desconfiances, genera mals entesos i genera desconnexions socials. I el que no podem tenir és una societat desconnectada socialment. Necessitem respostes comunitàries que s'obrin al veïnatge, que s'obrin a les comunitats, siguin de l'ètnia que siguin, i tinguin les característiques socials que tinguin. No podem fer judicis de valor sobre les persones, perquè la persona, per damunt de tot, entesa des d'un sentit èpicament cristià és única i, per tant, la resta és circumstancial. El color, la llengua o la raça. Per tant, la persona està per damunt de tot i és el centre de la nostra acció.
Moltes gràcies, senyor Francesc Roig, president de Càritas Catalunya. Endavant amb la feina de cada dia. Avui hem analitzat aquesta memòria del 2018. Fins una altra, una abraçada.
Molt bé, bona nit.
Adéu-siau, bona nit. Seguim des de la veu de Càritas.
La veu de Càritas. La caritat és notícia.
La seu de Càritas Catalunya va acollir dimecres passat, dia 9, la presentació en roda de premsa de la memòria 2018 de les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya. Van intervenir a l'acte el cardenal Joan Josep Omella, responsable de la pastoral social a la Tarraconense, Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, Anna Roig, representant de la Comissió de Comunicació i Concha Marquès, de la Comissió d'Acció Social. Francesc Roig va posar de manifest que, tot i la recuperació econòmica dels darrers anys, són nombrosos els indicadors i els informes que reflecteixen que la nostra societat està patint una fractura de la cohesió social. Va explicar, a més, que el 2018... es van beneficiar de l'acció de les Càritas de Catalunya més de 69.000 llars, on vivien més de 220.500 persones, cosa que representa una disminució del 31% en relació amb el 2017. Posteriorment, Concha Marquès va exposar el perfil de les persones beneficiàries. Va dir que la meitat són adultes i una quarta part menors, mentre que les famílies són majoritàriament amb fills i un 16% monoparentals. Igualment va recordar que augmenten les persones soles i les immigrants. I es va referir, d'altra banda, a la problemàtica dels qui viuen en relloguer, perquè pateixen una inseguretat quan no saben quan els podran fer fora de l'habitació, a més de tenir sovint accés restringit a la cuina o al lavabo. Anna Roig, per la seva banda, va recordar que vivim un moment en què són urgents els consensos socials i que cal que arribi una renda garantida per a tots els qui la necessitin. La representant de la Comissió de Comunicació va assegurar que la nostra societat polaritzada fa que necessitem revincular-nos els uns als altres. I, d'altra banda, va recordar les dades de l'informe sobre exclusió i desenvolupament social a Catalunya 2018, informe FOESA, presentat al juliol, per dir que avui l'exclusió social afecta 1,5 milió de persones a Catalunya. Finalment, el cardenal Joan Josep Omella va cloure l'acte posant de manifest que aquesta memòria és clau per saber exactament on som com a societat, alhora que ens ajuda a prendre consciència de la crua realitat que a molts dels nostres germans i germanes els ha tocat viure. El cardenal Omella va comentar que la memòria de Càritas anima tothom a creure que encara hi ha un cor humà enmig de la nostra societat que treballa pels altres, fet que mostra una gran riquesa. Va fer una crida a denunciar, sobretot, la cronificació de la vulnerabilitat, perquè no pot ser, va afegir, que la diferència entre rics i pobres es faci cada vegada més gran. Va situar, finalment, l'acció de Càritas a Catalunya en la missió eclesial d'acompanyar i acollir tothom qui ho necessiti. Repassem breument més notícies. El bisbe auxiliar de Santiago de Compostela i responsable de Càritas a la Comissió de Pastoral Social, Jesús Fernández, i el president i la secretària general de Càritas Espanyola, Manuel Bretón i Natàlia Peiró, van presentar dijous passat a Madrid les dades de la memòria 2018 de Càritas Espanyola, en aquest cas. Les xifres confirmen un any més la fortalesa de la base social dels milers de voluntaris i donants que sostenen el compromís ampli de lluita contra l'exclusió social. Aquesta expressió de solidaritat té rostre concret, com es va dir, els dels gairebé 2.700.000 ciutadans acompanyats dins i fora d'Espanya per les 70 Càritas diocesanes que integren la Confederació de Càritas i que van invertir en l'últim any un total de 353 milions d'euros. Aquesta memòria anual constata un doble augment, tant en el nombre de voluntaris, que passen de més de 83.900 al 2017, a més de 84.500 el 2018, com en el volum de recursos aportats per donants i privats i empreses col·laboradores, que pugen d'un 72,7% el 2017 al 73,1% l'any passat. A l'inici de la roda de premsa, Jesús Fernández va subratllar, referint-se a les sessions del Sínode per a l'Amazònia, que se celebra aquests dies a Roma, que aquesta memòria confederal de Càritas és la prova palpable d'aquesta preocupació per la cura de la casa comuna i el compromís de tota la confederació en un model de desenvolupament sostenible integral, posat al servei de les persones i la defensa dels seus drets i la seva dignitat. Al costat de les dades recollides a la memòria confederal, Natàlia Peiro va posar el focus sobre alguns trets de la realitat social del nostre país que, analitzats a la llum de les dades de la intervenció de Càritas en el territori, mereixen especial atenció. Va parlar, per exemple, de l'increment del capítol d'acollida i assistència, de la urgència social relacionada amb l'habitatge i l'ocupació precaris i del rostre real de les persones ateses per Càritas, que acostuma a ser el perfil d'una dona espanyola de 30 a 54 anys amb fills al seu càrrec, amb un temps d'acompanyament per part de Càritas superior als 4 anys i que alterna períodes de treball amb recerca activa d'ocupació. Natàlia Peiro també va parlar d'una emergència social encarnada en la societat expulsada, 1.800.000 persones, i va dir que, a més d'invisible, aquesta emergència social es troba invisibilitzada per una sèrie de valors i actituds. Finalment, Manuel Bretón va invitar tothom a superar els reptes que tenim com a societat en moments d'incertesa política com el present i quan les previsions econòmiques no són especialment positives per poder construir el futur d'una societat més solidària en què cada persona pugui desenvolupar en igualtat de condicions el seu projecte vital. Va assegurar que en aquesta resposta juguen un paper decisiu tots i cadascun dels voluntaris que fan possible tota l'activitat recollida a la memòria 2018 de Càritas Espanyola, sense els quals l'entitat no existiria, com tampoc no podria mantenir la seva ingent activitat social sense el suport generós i ampli, va dir el president de Càritas Espanyola, dels col·laboradors, els donants i les empreses convençudes del valor de la dimensió social de la seva activitat. Va tenir lloc dijous 26 de setembre, d'altra banda, la trobada d'inici de curs dels treballadors i treballadores de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. Va ser a la Casa de l'Església, Sant Feliu mateix. Amb l'ocasió es va presentar el pla estratègic per als propers 5 anys, fruit del recorregut de 5 anys com a tal de Càritas Diocesana i de la primera assemblea celebrada al març de l'any passat. L'ocasió també va servir per acollir el nou vicari episcopal de Càritas, Ramon Maria Bosch, que pren el relleu d'Anton Roca. El bisbe Agustí, saludant els representants, recordava el sentit del pla estratègic vinculant-lo a la pròpia identitat de Càritas, que és ser instrument de l'amor concret i present avui de Jesucrist, que inclou alhora necessàriament l'amor als més pobres i desfavorits. Expressava també l'esperança que els projectes de Càritas esdevinguin pla estratègic de Déu sobre el món on els més necessitats trobin la seva glòria i dignitat. Seguim repassant l'actualitat. El centre de Càritas Sant Tot de la Seu d'Urgell va donar el tret de sortida dijous 3 d'octubre al nou curs de català i castellà marcat dins el programa d'acompanyament grupal destinat a persones que tenen des del centre. La resposta dels usuaris ha estat molt positiva. Tant alumnes com voluntaris han començat amb moltes ganes. Aquest any, gràcies a la incorporació de dos nous voluntaris, s'han pogut iniciar un total de 4 cursos, fet que representa una gran millora en la participació pel que fa a estudiants i voluntaris disposats a utilitzar el seu temps en l'ajuda als altres. Aquesta acció de cursos del programa d'acompanyament grupal ja té uns horaris definits on els alumnes poden cursar les diferents formacions. Per exemple, alfabetització en català és els dijous i els participants aprenen a escriure i a parlar en català. El català inicial els dilluns i els dimecres permet que els que participin adquireixin un nivell d'aprenentatge del català més avançat. També s'ofereix alfabetització en castellà els dimarts, en què es poden aprendre nocions bàsiques d'aquesta llengua, i el castellà inicial els dimecres, un nivell més avançat d'aquesta llengua. Les classes duren una hora i són molt dinàmiques perquè els usuaris puguin ampliar els seus coneixements de cara a la integració social i laboral. I una última notícia. La Fundació FOESA acaba de convocar el 5è concurs d'investigació realitzada, al qual podrà optar qualsevol obra inèdita no presentada simultàniament en cap altre concurs ni editada en cap modalitat. Segons les bases del concurs, les obres presentades tindran caràcter de recerca pròpia ja realitzada, tant qualitativa com quantitativa, bé sobre la base de dades primàries secundàries o de totes dues, i si és necessari que almenys dos terços del contingut girin al voltant d'ella. Igualment, les investigacions hauran de tractar sobre temàtiques incloses en els tres eixos fonamentals que sintetitzen les línies d'investigació de la Fundació FOESA: estructura social i desigualtat, agents i actors socials i dimensió internacional del desenvolupament i processos globals. Podran optar al premi totes les persones majors d'edat que ho desitgin, qualsevol que sigui la seva nacionalitat o procedència. També que siguin autors i titulars de tots els drets d'autor inherents al projecte que representen. D'altra banda, que les obres que presentin estiguin sempre escrites en idioma castellà i no corresponguin a autors morts amb anterioritat a l'anunci d'aquesta convocatòria. I, finalment, podran ser individuals o col·lectives. El termini d'admissió d'original s'acaba el 17 de novembre. La presentació del premi implica per a l'autor o autors l'acceptació íntegra i incondicional de les bases de la convocatòria, així com el consentiment a la divulgació de l'obra presentada en cas de resultar premiada. El jurat estarà format per experts reconeguts en l'àmbit de les ciències socials i la seva decisió, que serà comunicada personalment a l'autor del treball guanyador, es farà pública a través de la pàgina web de l'organització, foesa.es. La comunicació de la decisió es realitzarà durant el desembre. El premi podrà ser declarat desert i la decisió del jurat serà inapel·lable. El premi consistirà en la publicació de l'obra guardonada en la col·lecció d'estudis de la Fundació FOESA. Càritas Espanyola serà la responsable d'aquesta edició.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel.
Recuperem el fil de la memòria 2018 de Càritas Catalunya, presentada dimecres passat. Entre altres dades, es destacava que la meitat de les més de 220.000 persones ateses a les Càritas catalanes l'any 2018 són adults i una quarta part menors, mentre que les famílies són majoritàriament amb fills i un 16% monoparentals. Una altra preocupació és la soledat, que de manera creixent pateixen moltes persones, no només en forma de no tenir companyia, sinó també de trobar-se sovint desemparades, per exemple, quan lloguen una habitació i tenir l'amenaça permanent de ser desallotjades o fins i tot de no tenir accés a unes condicions mínimament dignes a la cuina o al lavabo. També un 30% dels atesos procedeixen d'Amèrica del Sud i Central, sobretot d'Honduras, El Salvador i Veneçuela, països especialment castigats pel conflicte i per la greu situació que viuen en general. I aproximadament una xifra de la meitat són homes i dones nascuts a l'estat espanyol. De tot això i d'una mica més parlem amb Luis Miguel Luna, adjunt a la presidència de Càritas Catalunya, que també en representació de l'entitat ens parla avui. Luis Miguel Luna, també membre de l'equip d'aquest programa. Bona nit, benvingut.
Hola, molt bona nit.
Com estem?
Bé, aquí, doncs, una mica, doncs, com comentaves, tenim molt present la presentació de la setmana passada de la memòria 2018, de la feina que han fet les 10 càritas que tenen seu a Catalunya.
I bé, d'aquestes xifres que hem comentat, quin missatge poden oferir a la nostra societat? És a dir, tenim un de cada quatre atesos menors d'edat, és a dir, una situació molt, molt complicada, certament. També l'amenaça permanent i l'augment de la soledat.
Sí, evidentment, doncs, aquestes dues dades que comentes són preocupants. És a dir, tot i que la major part de les persones que tenen Càritas, concretament el 33% són famílies que tenen fills, i dins de d'aquest percentatge després també cal també esmentar, doncs, que un 16% són llars monoparentals. Però realment, doncs, una de les coses que et preocupen quan creues dades és el fet, doncs, del que de vegades s'anomena la pobresa infantil, no? La pobresa infantil és un concepte que Càritas, doncs, no ens acaba de fer el pes, perquè, doncs, la pobresa la té la família, i aquesta família, doncs, si és pobra, doncs, repercuteix directament en els seus fills, no? I un altre element també que ja manifestem des de fa uns quants anys és el fet del risc de la transmissió intergeneracional de la pobresa. A hores d'ara podem dir doncs, que molts nens i nenes, molts joves que pertanyen actualment doncs, a famílies en risc d'exclusió social o que inclús ja estan en una situació de gran dificultat, doncs segurament doncs, ho tindran molt difícil per sortir d'aquesta situació de pobresa, d'aquesta situació d'exclusió social. No? Mm-hmm. I l'altre tema que comentaves també és un fet que també hem remarcat aquest any, que és l'augment de les persones que viuen soles. No solament les persones grans, que diríem és el col·lectiu més afectat, però sinó també de persones doncs, que, per diversos motius, doncs abans tenien una família, l'han deixat de tenir, i llavors doncs, són persones que pateixen un gran aïllament social. No? Uh-huh. És un altre dels factors que destacàvem en aquesta presentació.
I tant. Sovint és una pobresa més silenciosa, de dones o homes que viuen sols a una elevada edat, i després també hi ha aquest desemparament, no? Aquesta situació de veure's desprotegits o desprotegides, encara que tinguin provisionalment algun sostre o alguna mínima situació digna de vida, però no és el desitjable.
Sí, evidentment, doncs, clar, ens trobem amb que moltes d'aquestes persones, doncs, hi ha qui té una certa xarxa social, ja siguin, doncs, familiars, ja siguin amics, però en molts casos doncs, ens trobem amb persones molt aïllades i que no tenen aquesta xarxa social. Llavors, això, aquestes situacions d'aïllament i, per extensió, situacions també de pobresa, estan tenint unes greus conseqüències a la salut. És a dir, moltes persones que ja porten anys patint aquesta situació de crisi i d'exclusió social, doncs, bueno, estan molt afectades doncs, a nivell, doncs, sempre persones que cauen en depressions, persones doncs, que senten que han perdut l'autoestima perquè els hi costa trobar feina i ja s'assembla, tenen la consciència doncs, que són persones que ja no hi compten, no? Que no hi compten, no? Situacions d'invisibilitat, no? És a dir, col·lectius que, com molt bé comentaves fa un moment, doncs pràcticament no compten per ningú, no? No surten uh-huh. tampoc en els mitjans de comunicació, no surten gairebé tampoc en les tertúlies diàries, no? És a dir, clar, són situacions que són preocupants perquè en comptes de minvar, doncs les xifres ens diuen que no, generalment van a més.
Avui comentem alguns aspectes de la memòria 2018 de Càritas Catalunya en el monogràfic que dediquem des de Ràdio Estel a través de l'espai La Veu de Càritas amb l'adjunt a la presidència de l'entitat de Càritas Catalunya, Luis Miguel Luna, que també és el responsable de comunicació. Precisament de comunicació també m'agradaria comentar algunes coses perquè, d'alguna manera, les memòries anuals, aquests últims exercicis s'està fent, presentant-les a l'octubre aproximadament, són una prioritat també, no?, de la política i de la línia de comunicació de Càritas Catalunya. Cap a on anem en aquest sentit dintre de la coordinació de les Càritas catalanes?
Sí, bé, com molt bé comentaves, per tots els caps de comunicació, tots els responsables de comunicació de les 10 Càritas diocesanes i per la pròpia Càritas Catalunya, que és una entitat de servei a les Càritas diocesanes, el fet doncs, de que cada any presentem públicament en roda de premsa, i no solament això, sinó que ara, per exemple, doncs, amb el suport de voluntaris doncs, estem preparant la tramesa de les memòries, doncs, per exemple, doncs, els diputats del Parlament de Catalunya, a determinades conselleries, a altres organitzacions socials amb els que compartim doncs, objectius, doncs és un element fonamental. És un element fonamental, primer de tot, per la rendició de comptes, no? És a dir, doncs, ens trobem amb que aquest any passat doncs, hem gestionat una quantitat important de diners, concretament doncs, 42 milions d'euros, i és important que la societat catalana doncs, sàpiga perfectament doncs, d'on provenen aquests ingressos, que en la seva majoria són aportacions privades, és a dir, el 73% dels ingressos de les Càritas diocesanes d'arreu de Catalunya és privada, tan sols el 26% és d'origen públic, no? Hem de rendre comptes, també hem de rendre comptes doncs, de com fem l'acció social, de quina manera, amb quins criteris, i sobretot, molt important, denunciar situacions d'injustícia que s'estan vivint a casa nostra. És a dir, hem de tenir en compte doncs, que, a diferència d'altres comunitats autònomes, en què la pobresa severa ha disminuït lleugerament, però ha disminuït, en el cas de Catalunya ha augmentat, eh? I per tant, doncs, estem parlant que un 19,5% de la població catalana està en una situació de pobresa, no? Molt preocupant, una tendència, doncs, que veiem que és una mica diferent a la de l'Estat. Mm-hmm. I si persones que estiguin en situació en risc d'exclusió social, estem parlant de que a nivell d'atur de Catalunya són 1,5 milió de persones. És a dir, és un percentatge elevadíssim de la població. Això són elements que ens preocupen. I també el presentar les memòries ens permet fer comparatives, no? de coses com les dades que estaven comentant, doncs, ara. Per exemple, una dada, doncs, que és molt, molt frapant és que el 50% de les persones que han atès les Càritas catalanes durant el 2018 viu en una situació d'un habitatge que no és digne. I no solament estem parlant de persones que viuen al carrer, o persones, doncs, que viuen de lloguer. Estem parlant de persones que ha augmentat el percentatge de persones que estan vivint en cases d'altres persones, no?, que intenten ajudar-les, que viuen també, doncs, en pisos o d'entitats d'acció social. I un fenomen que també remarquem és el fenomen del relloguer. Ha augmentat moltíssim respecte a l'any 2017 el nombre de persones que estan vivint en un relloguer, en una habitació, i que, per tant, han de compartir el pis amb altres persones, compartir serveis, amb moltíssimes dificultats perquè els hi puguin llogar el pis, sobretot si tenen canalla, perquè la major part dels propietaris, doncs, volen moltes seguretats, volen famílies que no molestin, no? Que no tinguin canalla, no? Per tant, és una situació molt, molt dura, molt dura. Estem parlant de que això, que el 50% de les persones ateses, doncs, està en una situació d'habitatge que no és digna.
Bé, i a banda de la memòria a la qual ens hem referit avui àmpliament durant el programa La Veu de Càritas, aprofitant que ens acompanya uns minuts Luis Miguel Luna, adjunt a la presidència de Càritas Catalunya, m'agradaria que ens comentés una experiència que ha viscut aquest cap de setmana passat a l'Escorial, a Madrid, amb altres càritas d'arreu de l'Estat.
Sí, efectivament. Hem pogut participar, doncs, diverses persones de Càritas catalanes amb el que han estat unes jornades sobre incidència política organitzades per la Confederació de Càritas Espanyola, no? Ha estat molt, molt interessant. Ens vam aplegar una cinquantena de persones. Allà hi havia representants de 12 càritas autonòmiques i després també hi havia molts representants de càritas diocesanes. Per què una jornada sobre incidència política? Doncs perquè considerem que a Càritas i que som la pròpia Església no podem restar indiferents davant de les situacions d'injustícia. Les injustícies s'han de denunciar, però des d'una opció molt nostra, que és una opció rigorosa, és a dir, basada en dades, basada en experiències contrastades. A més, doncs, aquesta denúncia ha d'incorporar també elements de reflexió i, sobretot, elements de construcció. És a dir, la denúncia a Càritas l'entenem des d'una perspectiva en la que nosaltres podem denunciar una determinada situació, però també aportem possibles solucions. I en aquest sentit, doncs, l'objectiu fonamental, doncs, era fer una activitat de tipus formatiu, però també molt pràctica. Divendres allà a la tarda, doncs, pràcticament, doncs, totes les 12 càritas autonòmiques que van participar portàvem a la cartera ja un esborrany de pla d'incidència política que ara hem de treballar, doncs, per exemple, doncs, en el cas nostre, a nivell de Càritas Catalunya, aquesta proposta d'incidència política es presentarà el mes que ve, doncs, a la nostra Assemblea General. És un punt de partida, però és un punt fonamental. I cal dir que no és una cosa nova, la incidència política no és nova a l'Església, vull dir, la mateixa doctrina social de l'Església, doncs, ja ens convida, sobretot, a lluitar contra aquesta injustícia i a lluitar amb la força de la raó, amb la força de l'experiència.
Mm-hmm. Moltíssimes gràcies per aquesta explicació i per tota la valoració d'algunes dades de la memòria 2018 de Càritas Catalunya, presentada dimecres passat i que també hem tingut ocasió de comentar en els primers minuts del programa amb el mateix president de Càritas Catalunya, Francesc Roig. Això, amb la reflexió del cardenal Omella, ofereix als nostres oients avui una perspectiva molt àmplia, tot recordant novament que es pot consultar, no?, en internet la memòria i es pot demanar,
sí,
també.
Sí, efectivament, està a disposició de les persones a la nostra pàgina web, o bé si alguna persona doncs, també vol contactar i aprofundir més, doncs al nostre correu electrònic, al general, que és info@caritascatalunya.cat, info@caritascatalunya.cat, encantat doncs, d'enviar-li en PDF per correu electrònic o respondre a els possibles dubtes que tinguin els vostres oients.
Gràcies, Franç. Novament, Lluís Miguel Luna, l'adjunt a la presidència de Càritas Catalunya, una abraçada i fins una altra. Seguim en contacte.
Moltíssimes gràcies. Bona nit.
Bona nit. Algunes previsions per als propers dies. Demà, des de 2:15 del matí fins a les 2 del migdia, a l'espai Francesca Bonmesson de Barcelona, al carrer Sant Pere Més Baix, número 7, amb motiu del Dia Mundial de l'Alimentació, Càritas Diocesana de Barcelona, la Federació Catalana de Bancs d'Aliments i Creu Roja Catalunya organitzen una jornada titulada Dret a l'Alimentació, bases per transformar el model de distribució social dels aliments. Això és demà, tot i que el Dia Mundial de l'Alimentació és demà passat, com cada 16 d'octubre. Els propers dijous, des d'aquesta setmana, el dia 17 i també el 24 d'octubre i el 7 i el 14 de novembre, de 5 de la tarda a 8 del vespre es farà a la seu de Càritas Diocesana de Barcelona, a la plaça Nova número 1, un curs bàsic de voluntariat social dirigit a persones a partir dels 16 anys d'edat que tinguin interès per apropar-se a l'acció voluntària o per iniciar un procés de formació en l'àmbit del voluntariat social. Dijous a les 4 de la tarda, a la seu de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya, es reunirà la junta directiva de la taula, on està representada Càritas Catalunya. Dijous i divendres, a la seu de Càritas Espanyola, a Madrid, hi haurà el Consell General d'aquesta entitat interdiocesana d'arreu de l'Estat. Divendres, a 8:15 del vespre, a l'espai Mas Marroc de Vilablareix, al Gironès, es farà la tercera edició del sopar solidari de Càritas Diocesana de Girona. I els propers dissabtes, aquest, el dia 19, i el següent, el 26 d'octubre, des de 9:15 del matí fins a la 1 del migdia, a la plaça de l'Església número 1 de Molins de Rei, es farà un curs bàsic de voluntariat en l'àmbit de la Càritas Diocesana de Sant Feliu, adreçat als nous voluntaris de l'entitat catòlica que s'han incorporat recentment o que encara no l'hagin realitzat.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de la veu de Càritas a Ràdio Estel.
Hem sentit moltes vegades en l'àmbit de Càritas la paraula gràcies. L'Evangeli d'ahir diumenge ens recordava aquest deure cristià i humà de ser agraïts. Un anterior president de Càritas Diocesana de Barcelona, director, millor dit, deia que el lema de l'entitat havia de ser aquest, precisament, gràcies. Avui també nosaltres us donem les gràcies a vosaltres, amics oients, per la vostra companyia i també us animem a tenir el cap tranquil, serè davant d'aquesta difícil situació que vivim a Catalunya. I sobretot els creients que també preguem i, si podem, actuem sempre per la pau i la concòrdia. Salutacions al Xavi Aguilar a les vies de so i de tot l'equip, amb la Montserrat Creus a la coordinació, el Lluís Miguel Luna i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bona nit i bona setmana. Adéu-siau.